Som amb la Núria Solsona, que és professora, investigadora, experta en coeducació, autora del llibre Ni princeses ni pirates, per educar nens i nenes en llibertat, de l'Emo Editorial, i per força havíem de parlar amb ella quan parlem de coeducació, que hi ha molta gent que d'entrada ja no sap ni què és, per tant els hem d'aclarir el terme. Hola Núria, benvinguda.
Hola. Mira, és molt important que aclarim que l'escola actual és simplement una escola mixta, no és coeducativa, perquè una escola coeducativa és aquella que ofereix les mateixes oportunitats d'educació als nens i a les nenes, sense estereotips, i per tant no reprodueix els rols sexistes que estan en la nostra societat. I això és molt important que ho tinguin clar, perquè com que la societat és sexista, l'escola, d'entrada, si no s'actua, també és sexista.
Hi ha molta feina a les escoles, hi ha molta feina a casa. Si pensem en estadístiques, justament, doncs estem en un país on el 82% de la població creu que hi ha desigualtat entre dones i homes respecte als seus drets socials, polítics i econòmics, i això és una cosa que es va coent, podríem dir, ja des de que som petits. Moltes vegades la gent que treballeu en coeducació i molts altres experts parlen de 0 a 3, com una edat molt important on es va fent la consciència de la criatura, del seu gènere i del que significa el seu gènere, no? Ja no parlo del sexe. Com treballem amb nens tan petits?
Mira, és molt important que tinguem clar que una cosa és l'opinió aquesta teòrica que es té de que en la societat hi ha desigualtat, però després, en el moment en concret d'analitzar les desigualtats que es donen entre els nens i les nenes, això ja costa més. Per tant, hem de començar a mirar, per exemple, que no es facin colors estereotipats. És a dir, que els bressols, les habitacions, els vestits de les nenes petites, dels bebès acabats de néixer, no cal que siguin de color rosa per les nenes i de color blau cel pels nens, sinó que han de ser de tots els colors i totes les varietats possibles, perquè després, quan aquesta criatura creixi, pugui ser realment allò que vulgui ser. És important perquè en aquestes primeres edats de 0 a 3 anys és quan es formen les primeres estructures de les criatures. Per tant, si aquestes estructures ja són esbiaixades, ja se'ls, d'alguna manera, estimula més, doncs en la bellesa, en les carícies, en la suavitat a les nenes. I en els nens ja es promou molt més la rapidesa, la velocitat, l'agressivitat. Després, quan siguin més grans, això serà molt difícil de canviar.
Clar, això ara ho dius així perquè tu ja ho tens molt integrat, però realment encara estem amb aquests paràmetres, podríem dir, les nenes. Que guapa estàs! Amb un nen no se li diu mai que guapo estàs. Aquestes frases que van inoculant com verí, podríem dir, la manera de viure i de creure des de petits, no? Que guapo estàs! Ai, estàs molt maca! Perquè quan algú, doncs, va, una nena va molt emperifollada, molt rosa, molt, etcètera, no? I el nen és en plan, has de guanyar el partit, o sigui, amb el llenguatge ja estem enviant un munt de missatges, no?
Exacte, ho hem de vigilar, perquè, per exemple, a les nenes se'ls diu, oh, com una princesa, que bonica, que estàs bé, i en canvi als nens se li diu, tu seràs bon valent, tu com un bon pirata. Per tant, tot aquest tipus d'estereotips que implícitament estem transmetent, mares, pares, oncles, avis, àvies, hem d'anar molt en compte, perquè, vulguis que no, és com una gota que va caient constantment i que després, quan volem d'alguna manera canviar aquests estereotips, ja està tot moll, ja no hi som a temps.
Clar, perquè ens hem de revisar contínuament, tots els adults, sobretot, no? Perquè crec que ho tenim ja tot molt allò ficat en caixetes dintre el cervell i canviar això, o sigui, els primers que ens hem de preguntar coses som adults, no?
Exacte, hem de fer una mica una autorreflexió de com nosaltres tenim assumits aquests estereotips. Això és molt difícil de fer, perquè els paràmetres que tenim a fora són molt sexistes i, per tant, es considera normal que les dones, per exemple, tinguem cura dels altres, siguem atentes, siguem empàtiques i que, en canvi, els homes siguin violents.
Clar, jo estic pensant també en frases que ja ens diem de grans i que potser hauríem de revisar-nos, allò, ja t'ajuda el teu home a casa? O estàs molt guapa ara que t'has deprimat? Perquè no només estem parlant de gènere i del que se suposa que ha de fer cada gènere, sinó d'uns estereotips que ha de tenir el gènere a nivell físic també, perquè no estem treballant amb inclusió, és a dir, no estem treballant també amb gènere, amb origen, amb els cossos diferents, amb la diversitat, és a dir, que no estem educant no només amb el tema del gènere, sinó que estem educant a una dona que, a més, ha de ser prima i ha de tenir el cabell llarg, no?
Exacte. Has dit una cosa molt important al començament. Has parlat de la cura. Aquest és un dels aspectes més interessants que tenim el dia d'avui, perquè si t'hi fixes, les dones, d'alguna manera, hem aconseguit tenir una professió, sortir de casa, tenim doble jornada, i clar, això d'alguna manera, és un cost, és un risc, és un estrès que portem a sobre. Però, en canvi, els homes, d'alguna manera, no han assumit aquesta part de cura, de tasques. Fixa't que la nostra societat té establerta una jerarquia molt important entre allò que es considera masculí, tot allò associat a la cultura masculina té un valor superior i tot allò associat a la cultura femenina té un valor inferior. Per tant, les dones pugem de categoria, per dir-ho d'alguna manera, quan accedim al treball fora de casa, però en canvi els homes no fan l'esforç, no canvien, no comparteixen, no assumeixen aquesta part de cura, tot i que hem de dir que actualment hi ha una part de pares joves que assumeixen de manera bastant clara el tema dels permisos de paternitat i la cura dels infants. Però vaja, ens queda molta feina per fer en aquest terreny, en el compartir el que seria qüestió de treball de cura i treball relacionat amb la professió.
També jo crec que hi ha un autoexamen de les dones, no? Perquè també nosaltres ens hem de preguntar si estem massa sempre disposades a fer aquest rol que se'ns ha imposat. Vull dir que no és només una feina dels homes, sinó de nosaltres mateixes, no? També de revisar si podem fer les coses d'una altra manera.
Oh, i tant que sí, perquè encara sentim a vegades per part de les nostres companyes que diuen allò de que no, ja ho faig jo que ho faig més de pressa, no, ja ho faig jo que ho faig més bé. Doncs no, tot s'aprèn. Això és molt important. Mira, les últimes recerques que hi ha hagut relacionades amb neurociència ens ensenyen que, a diferència d'allò que es creia abans, de que en el cervell hi ha una zona que és per fer determinades activitats i una altra zona que és per fer-ne determinades altres activitats, el que hem vist és que el cervell és completament plàstic, és modificable, i per tant l'entrenament, el fet de que tu hagis fet una activitat diferents vegades, això et fa que siguis més potent, més competent amb aquesta activitat. Per tant, donem les màximes oportunitats, per exemple, als nens perquè aprenguin a ser curosos, perquè aprenguin a ser polits. Això ens passa, per exemple, a l'escola, no? S'accepta com a normal, entre cometes, que els nois, per exemple, els treballs que presentin siguin, doncs, més fets de qualsevol manera. Doncs no, senyor, hem de trobar la manera d'impulsar aquests valors considerats femenins, entre cometes, també entre els nois.
Estava pensant també que amb tota la qüestió del gènere, i que no és sexe sinó gènere, també moltes vegades aquesta educació, podríem dir, que hem tingut tots aquests anys, ens ha col·locat tots en caixetes, el rosa, el blau, etc. No? Però a més un altre tipus de caixetes, és a dir, mai es poden intercanviar les coses que passen d'una caixeta en una altra caixeta. És a dir, per exemple, quan veiem un nen que es vol pintar les ungles, això és cosa de nenes, no? Això ha donat tranquil·litat, suposo, a alguns, però ara tot això està canviant i necessita moure's i necessita incloure-ho, tot això.
Sí, Montse, has dit una cosa molt interessant, i és el del canvi de caixetes. Fixa't que abans jo he comentat que sí que es dona el canvi de caixetes entre de lo femení a lo masculí. Nosaltres sí que hem canviat la caixeta. Nosaltres estem utilitzant les dues caixetes. El que no estan utilitzant són els homes. I m'agradaria aclarir una qüestió que no hem dit fins ara, que és que el sexe és allò que se'ns assigna biològicament quan naixem, es mira els genitals d'una criatura i es diu, és un nen, és una nena. Que ara les coses s'han complicat molt més, perquè es diu, és un nen o és una nena, i després pot ser que canviï. I en canvi el gènere és tot allò que construïm socialment sobre la base d'aquests sexes biològics, i que hauríem d'alguna manera intentar canviar perquè cada criatura, cada nena i cada nen pogués ser com volgués, no en funció dels mandats de gènere que hi ha establerts en la nostra societat.
Estaríem tots molt més feliços, segur.
I tant.
O sigui, està clar que els pares aquí tenen molta importància, que està molt bé el que fem des de petits, però després hi ha l'escola, hi ha el carrer, hi ha el que miren, les sèries, la televisió, el Netflix, el no sé què, i clar, tu pots ser molt responsable a casa teva, però després hi ha un munt de qüestions que són permeables per les criatures, no?
Però és fonamental el que es pugui fer, com dèiem abans, entre aquests 0 i 3 anys, per exemple, el tipus de joguines que tinguin aquestes criatures, el tipus de contes que llegeixin aquestes criatures, que actualment hi ha una gran oferta de contes, per exemple, amb molt diversificats, amb criatures amb opcions sexuals diferents. Per tant, s'ha de treballar molt, perquè si aquesta criatura dels 0 als 3 anys, o una mica més, 4 o 5, ha tingut totes aquestes possibilitats d'obrir el seu ventall i sap les dificultats que hi ha després, tindrà una mirada crítica sobre allò que li pugui venir quan sigui més gran. I d'alguna manera, a les famílies, el que ens correspon és acompanyar tot el creixement d'aquestes nenes i d'aquests nens durant, per exemple, la primera infància, la infància i l'adolescència. No té cap mena de sentit, per exemple, i no ho hem comentat amb el tema de les xarxes socials, no té cap mena de sentit que una criatura, per exemple, vegi o pugui accedir a xarxes socials sense acompanyament de la mare o del pare, pugui veure sèries sense acompanyament de la mare o el pare, perquè tot això s'ha d'analitzar, tot això s'ha de veure críticament com es planteja, i això les criatures no ho poden fer soles. Necessitem l'acompanyament de les famílies i de l'escola.
I després també hi ha un altre factor molt important, que encara que les famílies i l'escola i tots hi posem moltes ganes, després hi ha tot un mercat, podríem dir, un món de consum que ens porta cap al cantó contrari, perquè així poden, per exemple, treure un llibre i treure la versió rosa i la versió blava, i així el comerç es diversifica, no? I moltes vegades el que penso que algunes criatures fins i tot deuen acabar comprant un llibre rosa per no sentir-se excloses, que és un tema també molt important, no? El fet de jo vull fer això per no sentir-me exclòs.
Sí, però per això és molt important el que dèiem abans. Aquest treball d'anàlisi i d'anàlisi crítica amb la criatura des de ben petita, què vol dir ser rosa i què vol dir ser blau cel? Perquè ho ha de saber, no ho podem amagar, és a dir, no es pot fer d'alguna manera un tractament com si no hi hagués aquest plantejament en la societat. Per tant, s'ha de poder treballar bé, i s'ha de poder fer des de la més tendra infància, ja ho he dit, amb joguines, amb contes, amb la pilota, per exemple. Vull dir, si ens mirem aquest pati que tenim aquí al costat, veiem que els nens estan ocupant el centre del pati amb la pilota, en canvi les nenes estan pel voltant, jugant a les seves cosetes. Doncs això es diu que aquesta ocupació de l'espai de jocs és un aprenentatge de com després, quan siguem grans, ocuparem l'espai, els homes i les dones, en la societat. És important fer-ho des de la més petita infància. I've been trying to look behind those blue eyes, but I haven't found what you told me. And every time that we fuck, I feel it's alright to know that I came here to have. Una radiografia perfecta, perquè aquí es veu claríssim, això que deies, les dones són com limítrofes i ells estan al centre, no? Que això és una mica el que pot passar després. El que pot passar després, per exemple, en un món com el que tu has treballat, el món de la química, el món de les ciències, on això encara és més bèstia. Aquesta bretxa, podríem dir, encara moltes vegades és més forta, i trobem en el món de la ciència un munt de nenes que no hi són o creuen que no hi han de ser perquè no se senten representades des de petites. O sigui, que hi ha àmbits, jo crec que encara fins i tot hem de fer més força, no? Sí, això és un altre tema molt important. Les nenes són millors alumnes que els nens. Trenen més bones notes, fan els treballs més ben fets, accedeixen a nivells d'ensenyament superiors, però tenen un problema molt gros, que és que no tenen el que anomenem autoeficàcia, és a dir, confiança en que quan siguin grans podran seguir aquells estudis. I ens trobem, per exemple, en l'adolescència, quan s'acaba l'ensenyament secundari obligatori, que hi ha noies que no segueixen un batxillerat, per exemple, tecnològic, perquè creuen que després el que vindrà, la carrera que hi haurà a continuació, elles no la podran fer, no tenen confiança en elles mateixes. Però per això necessitem, d'una banda, treballar aquesta autoestima molt forta en les noies, que siguin valentes, que siguin lidereses, i després donar-los models de referència i d'imitació de dones que han triomfat en el món de la ciència i de la tecnologia, perquè així, com que treballem i aprenem per imitació, quan vegin que hi ha altres dones que ho han pogut fer, agafaran més confiança en elles mateixes i podran anar endavant.
I com es pot treballar això?
Aquest és un fenomen que hem de treballar amb moltes vessants. Fixa't, quan les noies es plantegen que no tenen futur en una carrera de ciències o de tecnologia o d'informàtica, ja no en parlem. A informàtica ens hem trobat, per exemple, amb un problema molt clar, que és que està baixant el nombre de noies que accedeixen a les carreres d'informàtica. Això no és una conseqüència única i exclusiva del moment en què decideixen seguir aquells estudis, sinó que això té a veure amb tots aquests estereotips que han tingut des de petites. És a dir, si una nena ha sigut hipersexualitzada des de ben petita, se li ha posat talons, se li han pintat les ungles, se l'ha maquillat, aquesta nena només pensa en ella mateixa en funció de la seva bellesa. No pot pensar en ella mateixa projectant després uns estudis o una vida personal. Per tant, s'ha de treballar en tots els vessants coeducatius que hem dit. No hipersexualitzar, vigilar les joguines, vigilar els contes, vigilar l'ocupació de l'espai, vigilar l'educació afectivo-sexual, i després tindrem resultats amb aquesta confiança més gran que adquiriran les noies.
Això últim que has dit, l'educació afectivo-sexual, en quin sentit ho dius?
Mira, des de ben petites, les criatures han d'aprendre a conèixer el seu cos i a conèixer que el seu cos és seu i a conèixer els límits del seu cos per poder-lo estimar i per saber que no hi pot haver una altra persona, a part d'ella, que pugui abusar del seu cos. I això s'ha de fer, no té sentit que després, quan arriben a l'ESO, a l'adolescència, fem una conferència que, a més, només parla de mètodes anticonceptius. Des de la més tendra infància s'ha de treballar aquesta qüestió de les carícies, de veure com són, de veure com es fa i conèixer el seu cos. I això és importantíssim per evitar que després hi pugui haver homes abusadors i dones violentades.
Con los pies desnudos por el agua voy, me río de todo, del diablo y de Dios.
T'agrada el terme empoderar o trobes que ja ens ha quedat petits? Perquè jo crec que ho deia en el sentit de... moltes vegades parlem d'altres models, no? Per exemple, si pensem en la televisió o en les sèries que miren, els encanta, per exemple, Frozen, no? Les pel·lícules de Frozen. A mi Frozen... Si l'has mirada, etc., doncs hi ha coses que poden funcionar, però d'altres estem enviant també la imatge aquesta de princesa, de noia amb el cabell llarg i amb una cintureta d'agulla, no? A vegades a mi hi ha alguns productes fets per criatures amb bona intenció representa que em semblen falsos empoderaments, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, jo crec que és com tot. Necessitem tot tipus de terminologia, necessitem tot tipus de frases, aprofitant que estem en la setmana del 8 de març, per fer dones valentes, per fer princeses guerreres, per fer princeses que van endavant. Això s'ha de veure una mica el procés particular de cada una de les criatures, quin és el que segueix.
Sí, que no veus malament que encara que sigui esbiaixat es vagin fent petites coses, no? Tant a tot arreu, a la literatura, al cinema, on sigui.
Clar, voldríem més passos més gegants, però ens costa d'anar endavant. Per tant, tot el que vagi en aquest sentit, doncs mira, sobretot si hi ha acompanyament. El més important, Frozen no deu ser el problema. El problema és qui acompanya quan es veu Frozen.
Sigues el misteri, la tenebra i la boira crua.
Hem parlat d'autoestima, hem parlat de no creure's, de no tenir prou confiança. Després, quan ens fem grans, patim això del síndrome de la impostora, no? Perquè pensem que no podem fer o que no ens toca fer-ho, que no ho farem prou bé, o tenim el sostre de vidre o el terra relliscós. O sigui, tot són desgràcies, no?
Bé, les dones hem anat cap endavant de totes maneres, eh? Penso que hem de valorar molt positivament tots els avenços que hem tingut els últims anys. Però aquest és un camí que mai no s'acaba. És a dir, sempre descobrim que hi ha noves feines per fer, que hi ha nous aspectes per treballar, que hi ha noves vies per obrir. Però a mi m'agradaria, d'alguna manera, llançar un missatge optimista. Penso que les dones hem canviat més del que els homes han canviat. És a dir, que en aquests moments nosaltres hem de seguir endavant, hem de seguir, com tu deies, empoderant-nos. Però els que han de començar a espavilar-se són els homes, perquè si no, no els tindrem al costat. I per tant, aquí faig una crida a que treballin la seva masculinitat, que vegin les limitacions que ve i que no es perdin, per exemple, aquesta oportunitat de treballar els sentiments, de treballar les emocions i de tenir en compte la cura.
Però sí que estaríem d'acord que aquesta criança o aquesta coeducació del futur necessita homes i dones, no?, per ser possible, tant nens com adults.
Exacte, necessitem. I fixa't una cosa que has dit molt important. Necessitem homes i dones i, a més, des de la més tendra infància. És a dir, perquè actualment, per exemple, les mestres d'escola infantil o d'escola bressol són totes dones. Llavors, com podran canviar d'idea en el cap aquestes criatures si durant totes les primeres edats qui ha estat al costat d'ells i elles, qui les ha cuidat, han sigut dones? No podran entendre mai que els homes també han de cuidar. Per tant, necessitem que hi hagi homes i dones treballant des de la més petita infància.
Homes cangurs, homes a l'educació primària, homes que es posin les piles.
Exacte, això és el que volem i que ens facin costat.
Bé, Núria Solsona, moltíssimes gràcies per tot el que ens has explicat. Merci.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.